Si són les 11 del matí del diumenge o les 8 del vespre del dijous, comença les maquinàries a Ràdio Falset. Bon dia o bona tarda, segons el cas, però sempre prenem com a referència el programa, diguem ara, que correspon al diumenge. Tenim moltes coses preparades per avui. Parlarem de noves tecnologies, també parlarem dels càters. Ja ho veieu, o escolteu, ens anem d'un costat a l'altre. Tindrem una nova col·laboració, la de l'amic Josep Cartanyà, que ens ha preparat un reportatge sobre l'Ovidi Montlló. Què més? Tindrem el cinquè capítol d'Empúries 218 i la segona part de la viatge que fem amb el Santi Nogués a Nova York. Per amanir aquests continguts tindrem música, tenim ja les maquinàries radiofòniques, les maquinàries del programa preparades, també les maquinàries polítiques estan preparades, aquestes tampoc descansen, ja estan en marxa de cara a les properes eleccions. En propers espais parlarem de les estratègies polítiques, del màrqueting polític, de com treballen els caps d'aquestes campanyes juntament amb els candidats per a recollir més vots. En prenem nota per a properes edicions. Per començar el programa d'avui, vull compartir una cançó d'una formació que m'encanta i m'agradaria que aquesta percepció també la tinguéssiu vosaltres, sense obligar a res, però, Escoltarem a Dead Can Dance, un grup que em sembla ja no funciona, que estava encapçalat per la parella Lisa Gerrard i Brendan Berry i que va publicar molts discos. La seva trajectòria va ser molt fructífera de finals dels anys 80 fins a finals dels 90. Un grup que va experimentar amb molts ritmes, molts, des de pop, rock fins a lírica, sons màgics i foscos. L'any 1996 van publicar aquest àlbum que tinc a les mans, Spirit Chaser, on es deixa entreveure la seva recerca de ritmes. Comencem amb Song of the Stars.
Thank you.
Aquesta és la música de Dead Can Dance, del seu àlbum Spirit Cheshire. Podem escoltar aquests ànims de voler experimentar en sons i ambients. Hem començat amb la cançó Song of the Stars. Ara aquí a les Maquinàries volem compartir micròfon amb el nostre primer convidat.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Sovint hem parlat aquí a Les Maquinàries dels càters, del seu sorgiment, de la seva forma de pensar i actuar, de la seva persecució que van tenir per part de l'Església Catòlica, pels llocs on es va moure a Occitània, nord de Catalunya. Però amb l'Ezequiel Gor volem parlar de la seva presència per les nostres comarques. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ezequiel, escolta'm, per començar potser caldria, per qui no ho sap, explicar què és, quina és la doctrina càtera.
Bé, per començar cal dir que el caterisme és una forma de cristianisme medieval. Mm. És a dir, sobre aquest tema s'han creat moltes llegendes, és un tema de moda d'alguna manera, que s'ha volgut buscar fons esotèrics i no hi ha res de tot això. És simplement una versió del cristianisme medieval que surt al voltant del segle XI, s'extén per Europa Occidental a finals del segle XI, segle XII i XIII. Consisteix en una visió diferent del cristianisme, una visió que pretén d'alguna manera retornar als orígens del cristianisme, a la puresa evangèlica, però des de fora de l'Església. Té uns principis bàsics, dos principis bàsics, el bé i el mal, i veuen el món doncs, com un plantejament etern de la lluita entre el bé i el mal. En aquest sentit, doncs, és diferent del catolicisme, però tampoc no tant, perquè el catolicisme medieval també la tenia, la dicotomia entre el bé i el mal. Ja? Per tant, tampoc queda tan apartat del que era l'Església. El que passa és que és un moviment heterodox que es dona fora de l'Església. Al segle XI hi ha tota una sèrie de moviments de renovació de l'Església, molts dintre la mateixa Església, tot el moviment gregorià, el naixement d'ordes com Cartoixa o com Cister, o més endavant amb l'aparició d'ordes com franciscans o dominicans, però també fora de l'Església una sèrie de moviments paral·lels que també cerquen retornar a aquests orígens cristians, i aquí són els moviments heterodoxos com el catarisme i d'altres moviments que hi ha en aquell moment. En tot cas, de les heretgies, la que va ser considerada més perillosa per l'Església Catòlica va ser el catarisme, perquè és l'única que es va organitzar amb l'Església pròpiament. Mm-hmm. Ells mateixos, càters no s'ho van dir mai, és un nom posterior, sinó doncs, que ells parlaven de la seva Església com l'Església de Déu, en contraposició a l'Església de Roma, que era una altra cosa. I ells mateixos s'anomenaven bons cristians. Per tant, doncs, aquest sentit del cristianisme dintre les seves teories és total.
Aquesta forma de pensar i actuar no interessava? No?
No interessava perquè anava contra l'Església Catòlica. Mm-hmm. És a dir, era una església paral·lela que estava guanyant adeptes a l'Església, per tant, doncs, d'alguna manera doncs, desfeia la parròquia a l'Església Catòlica, per tant, no interessava.
Mm-hmm. Perseguits van haver de trobar refugi a altres llocs, no?
Els primers temps a Occitània i també a Catalunya Nord, a l'Urgell, es creen comunitats que poden actuar amb un cert grau de llibertat. El que passa és que doncs, molt aviat l'Església doncs, veu, l'Església Catòlica veu el perill i comença les campanyes contra ells. Per tant, doncs, també molt aviat comença la repressió contra l'heretgia a tot arreu.
Van arribar a Lleida? Lleida...
Van arribar...
Lleida sí. Tocant al Priorat, tocant aquí a les comarques de Tarragona?
Sí, sí, i més avall, fins al Maestrat. Les comunitats es van formar a Occitània i a dintre de Catalunya només al nord, bàsicament al comtat d'Urgell. són els únics llocs en què es donen les condicions, tant polítiques com econòmiques, que permeten que hi hagi aquest moviment. A veure, un moviment religiós no neix perquè sí, ni es forma perquè sí, sinó que ha d'anar acompanyant necessàriament d'unes condicions que l'envoltin, unes condicions que normalment són doncs, econòmiques i són també polítiques. Necessiten també que hi hagi, doncs, en aquest cas, uns comptes que els protegiguessin. Això no es dona, no es dona a la Catalunya Nova. No es dona a la Catalunya Nova. Per tant, doncs, ni el son de Lleida, ni el son del Priorat, ni més avall que el son dels Ports, això no es dona en absolut. Ni condicions econòmiques ni condicions polítiques adequades perquè s'implantés el moviment càtar. Ara, n'hi havia, sí, n'hi havia perquè en aquest moment, a finals del segle XII, les terres de la Catalunya Nova són terres de repoblació, són terres que han estat abandonades de poc pels musulmans i que cal ocupar-les de nou, i per tant va ser molta gent del nord, molta gent de la Catalunya Vella, per tant, doncs, del comtat d'Urgell, i també molta gent occitana. Entre ells, evidentment, també venen càtars. Quants? No ho podem quantificar de cap manera, evidentment. Vull dir, és la migració que ve del nord i que s'estableix a la Catalunya Nova. Aquests càtars, evidentment, segueixen la seva doctrina, però no ho poden fer amb les condicions de llibertat que ho podien fer en aquell moment a Occitània o que ho podien fer a Urgell, sinó que s'han de tancar en comunitats tancades, queden molt tancats, no poden, evidentment, fer pública la seva fe, perquè, evidentment, serien, serien represaliats immediatament. Per tant, no podem parlar de comunitats càtares a la Catalunya Nova, ni a Lleida, ni al Priorat, ni que vagi al port, però sí que podem parlar de la presència dels càtars.
Les muntanyes de Prades i el Montsant és un bon lloc per moure't i que no et trobin.
A les muntanyes de Prades i a Montsant hi va haver algunes petites comunitats. No de gent natural del Priorat, sinó de gent vinguda de la migració. Hi ha un moment en què a la zona de Prades i Montsant el catarisme constitueix un perill greu per l'Església, almenys així doncs, ho diuen, i fan sortir els monjos de la cartoixa d'Escaladei a predicar contra l'heretgia. És un fet absolutament extraordinari, perquè és la primera i única vegada que els cartoixans en algun lloc del món han sortit a predicar. Mai havien sortit, ni han sortit més, ni ho permet la seva regla. Però aquí van sortir doncs, a predicar per les muntanyes, perquè es considerava que hi havia un nucli important, i que fins i tot els mateixos sacerdots doncs, eren també heretges.
Això ho expliques, perdona, això ho expliques al teu llibre Occitans i Càtars de Montsant i Muntanyes de Prades?
Sí, se'n parla allí, i en parlo també de la història d'Escaladei, perquè evidentment sí. Doncs, és un fet extraordinari dins l'Orde Cartoixana. Aquest primer moment, segons la documentació, tenen èxit, però evidentment al llarg de tot el segle XIII hi ha tota una sèrie d'emigracions occitanes cap a Catalunya, sobretot a causa de la repressió que hi ha a Occitània. O sigui, a partir de les guerres de principis del segle XIII hi ha una repressió molt intensa i moltíssima gent occitana emigren, alguns cap a la zona de Llombardia, on hi ha una altra comunitat càtara que arribarà al segle XIV, i molts emigren cap a Catalunya. I aquests són els que després trobem als voltants de 1240-1260 per les muntanyes de Prades i també per la zona dels Ports. Són comunitats tancades, evidentment. Vull dir, són gent vinguda d'Occitània amb la seva fe i la mantenen mentre hi són ells. No poden divulgar aquesta fe. Tenim notícia de càters a Porrera, una petita comunitat d'almenys 5 famílies, per allà 1240. Coneixem el pas dels perfectes, per tant, doncs, entre cometes, els sacerdots càters, que evidentment no podien predicar en temple, sinó que, doncs, que anaven de poble en poble i anaven a predicar a les cases dels càtars, directament a les seves cases. I quan un prefecte arribava a un poble, doncs anava a la casa d'un creient i allí es reunien tots els creients que hi havia a la zona i predicava, doncs, allí. Després feien un dinar en comunitat i el prefecte, doncs, marxava, doncs, cap a un altre poble. Era el seu sistema de predicació, perquè evidentment no podien predicar de portes en fora. Per això coneixem el pas de perfectes per Porrera i per Gallicant, i coneixem, doncs, la presència d'alguns càtars en aquestes zones de muntanyes de Prades i el Priorat. Després, també al voltant de 1260, que és un moment en què hi ha una altra emigració important de gent d'Occitània, trobem el pas de l'inquisidor Pere de Cadireta per Siurana i condemnen a una dotzena de famílies. Un poble com Siurana, una dotzena de famílies heretges, és una quantitat importantíssima, doncs, respecte a la població que podia tenir en aquell moment. Després del pas de Pere de Cadireta, al voltant de 1260, es pot donar pràcticament per extingir els càtars que hi havia a la zona. En va quedar algun. Al final del segle XIII en trobem un a Ulldemolins. No vol dir que no n'hi hagués més, un de documentat, vull dir. Probablement n'hi havia algun més. I després, a principis del segle XIV, hi ha una altra petita comunitat a Prades i també cap a Sant Mateu. Per tant, doncs, hi ha el Maestrat. Aquests són l'última revifalla càtara que hi ha a Occitània, a principis del segle XIV, que a partir de 1307-1308, doncs, han de fugir d'Occitània també per la persecució i es refugien a la nostra zona. Aquesta comunitat arriba com a mínim al 1321, que és el moment en què detenen i cremen l'últim perfecte conegut, que era Belibaste.
Guillem, no?
Guillem de Belibaste, que era... Va ser a Prades, sabem que va recórrer, doncs, la zona entre Prades i els ports el va recórrer, doncs, molt sovint, i precisament, doncs, pel seu recorregut sabem la presència d'aquestes petites comunitats. A partir de 1321 hi ha noves predicacions a les muntanyes de Prades, o sigui, a finals del segle XIII ja hi ha predicacions dels franciscans, i a partir de 1321 hi ha predicacions dels carmelitans, també. És una altra orde. En aquest moment s'estableix a la zona i també es trasllada a les muntanyes, doncs, a predicar. El no veia cap perfecte, el ser, doncs, comunitats tancades que no es podien regenerar, és de suposar que en pocs anys devien desaparèixer del tot. De fet, no apareix documentat cap més càtar a la zona a partir d'aquest moment. Evidentment, posa que encara, doncs, durant 10-20 anys encara hi haguessin càtars per la zona, no? Però evidentment, sense la presència de cap perfecte ni sense cap possibilitat de regenerar-se en la fe, doncs la comunitat havia de desaparèixer. Llavors només va quedar una comunitat ja a la Llombardia i cap als Balcans va quedar també unes comunitats, però les comunitats que hi havia a Occitània o que hi havia a Catalunya van desaparèixer completament en aquesta època.
Potser el nom de Montsant ve lligat amb tot això?
No. El nom de Montsant, segons la llegenda, és d'un ermità que hi havia, que és Pere de Montsant. De fet, la llegenda és tardana, per tant, vull dir, Pere de Montsant, es deia Pere de Montsant perquè estava a la muntanya, no perquè s'ho digués ell. El nom avui se suposa que és una traducció d'una paraula musulmana, albarca. Albarca ve a significar terra de benedicció. I aquest nom després, d'alguna manera, es traduiria per Montsant al passar als cristians. És una terra que els últims temps musulmans i els primers cristians hi ha molts ermitans, i el nom és el més possible és que vingui de la presència dels ermitans a la muntanya. Vull dir que quan van arribar els cristians ja hi havia diverses comunitats ermitanes a la muntanya. El nom probablement ve d'aquí. A banda doncs, de ser una muntanya única, posada allà enmig del passatge, no? Materials diferents que destaca de les altres, que des d'antic se sap que hi ha hagut eremitoris, que parla de eremitoris del segle V-VI, a veure, no està demostrat, però les llegendes hi són, que en parlen. Hi ha topònims com el Mas en Lluc, que segons Joan Coromines correspondria a un antic lloc de culte romà. És una teoria com una altra, però venint de Joan Coromines, en principi doncs l'han d'acceptar. Si més no, Lluc té aquest significat antic, no?, de lloc de culte també. Per tant, a Montsant, si tot això fos veritat, no?, i aquestes interpretacions fossin veritat, tindríem llocs de culte com a mínim des d'època romana a la zona.
Ho has comentat al començament, Ezequiel, ara el tema dels càtars està de moda, llegendes, sant greals, col·leccions de llibres que es venen sobre misteris als quioscos, a les llibreries, no?
Sí. I que sigui de moda, per un costat, està molt bé perquè difon els coneixements, sí, però per l'altre ho infla molt de textos dolents. Passa ara una mica també, doncs no sé, amb el que passa amb la Guerra d'Espanya ara, vull dir que tothom publica llibres de memòries i tothom treu llibres i bé, doncs s'ha de triar molt el gra de la palla, no? Amb el cas del catarisme està passant una cosa semblant també. Vull dir, se publiquen molts llibres simplement perquè ara aquest tema ven, doncs el publiquem d'aquest tema. Esclar, llavors doncs surten veritables disbarats. Es barreja els temes, doncs el fet de que haguessin mort cremats, doncs, bueno, doncs és que eren temes d'esoterisme, coses d'aquestes, ocultismes, digue'l com vulguis. No hi havia res de tot això, evidentment no hi havia res d'això, però és un tema que si ho van anar afegint, doncs mira, van envenent, i bueno, doncs es fa, però... Mm-hmm. Jo el text que vaig publicar sobre Montsant i els càtars és perquè en aquell moment doncs es començava a parlar de que hi havia càtars a la zona i que podia ser aprofitat també, igual com se va aprofitar Occitània doncs, per muntar la gran campanya publicitària pel turisme. Doncs aquí també hi havia qui volia fer alguna cosa. Doncs bé, abans de que muntin un disbarat i facin com Occitània, que venen carn càtara i et donen un plat de carn cremada, per exemple, o et venen vi càtar, quan els càtars no bevien vi, per exemple.
Sí, allò de Carcassona, doncs, ara, perdona que talli, sí. Sembla un parc temàtic del catarisme, no?
Sí. Clar, sí. A veure, ho munten així, d'aquesta manera, perquè convé vendre l'imatge, no? És igual que el que expliquin sigui veritat o no ho sigui, vull dir, et venen l'imatge. Doncs aquí el que vaig fer va ser publicar allò, dic, almenys hi haurà un text del que hi ha, i a partir d'aquí si s'ho inventen, doncs bueno, doncs s'ho inventaran, però de moment no ha progressat, perquè doncs el priorat després s'ha dedicat al vi i les idees dels càtars, els que les tenien, doncs ho han deixat córrer, per tant, vull dir, no s'ha fet res, però el priorat és una zona que podria utilitzar també el catarisme des d'un punt de vista turístic, cultural, que si més no al voltant de Siurana.
Escolta'm, doncs moltes gràcies per tota la documentació i informació que ens has donat.
Ja res.
Ezequiel Gor, fins una altra.
Fins una altra, gràcies.
Ens trobem a les maquinàries, ens trobem a Ràdio Falset, passem pàgina, parlem d'altres coses. Ara parlem amb el periodista i presentador de televisió Manuel Campo Vidal. Campo Vidal ha estat al capdavant de moltes iniciatives de televisió, actualment és president de l'Acadèmia de la Televisió i sabem que està treballant en la preparació d'un debat entre Zapatero i Rajoy que es farà properament. Però no volem ara parlar sobre això, sinó que volem saber què en pensa d'aquest món caracteritzat per les noves tecnologies i la societat de la informació, un món del qual el periodista sempre ha estat molt reflexiu. Manuel Campo Vidal, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolti'm, a Espanya, a Catalunya, estem ben posicionats per afrontar, per treballar amb èxit el repte de la societat de la informació. Estem consumint informació, utilitzem com cal les xarxes telemàtiques, es promou bé la competència i la productivitat?
Jo crec que no estem ben situats. Aquella famosa expressió de l'expresident del govern, el senyor Aznar, Espanya va bien, doncs Espanya no va bien. Ni quan estava ell, ni ara després, perquè no hem recuperat suficientment les posicions. És a dir, no, ningú amaga que aquest país ha fet un salt excepcional en els darrers 30 anys. Naturalment que sí. Però quan mirem els indicadors europeus de com estem en realitat en les condicions d'accés a la societat de la informació, ens trobem que Espanya era la número 13 sobre 15 d'Europa, i en aquest moment, quan ja estem en una Europa dels 25, som la número 17, perquè ens hem trobat que venien d'altres països com Estònia, Lituània, Eslovàquia i Eslovènia, que tenien una millor posició. Vull dir, per tant, estem fluixos, hem de treballar més, i sobretot aquesta paraula que pronunciava a la seva pregunta, que és fonamental, la productivitat. O produïm més, o realment dintre de poc temps ens podem trobar amb una situació encara més enrederida.
Escolti'm, creu que internet ha suposat la revolució que tots esperàvem?
Internet, ens deia?
Que sí, ha suposat la revolució que tots esperàvem.
Internet és una revolució, sens dubte, però encara té unes possibilitats de fer una revolució encara més profunda, no? Molta gent ho utilitza només com un canal de comunicació, que ja és molt important, perquè entre la missatgeria electrònica i la que coneixíem fins ara, o el fax, etc., doncs és un salt realment espectacular. Però internet encara té moltes més possibilitats. Com diu el professor Manuel Castells, internet en si és un sistema d'organització, un nou sistema d'organització per a les empreses i per treballar en xarxa. I moltes vegades, doncs, les empreses, els ordinadors, i s'utilitza només com a substitut de la vella màquina d'escriure, la famosa Lexicon 80 d'Hispano-Olivetti, que hi havia a totes les oficines, que està bé perquè s'escriu més net i es pot imprimir, es poden fer canvis, etc. Però moltes vegades no s'utilitza com a organització interna dintre de les empreses els mateixos ordinadors en si mateixos. Però, a més, quan en aquest ordinador se li aplica internet, la xarxa no és només local, no és només dintre de l'oficina, pot ser global, pot ser del món sencer. Jo crec que internet ha estat una revolució, però internet encara té unes possibilitats de ser una revolució més profunda.
Costa, però, entrar a continguts, diguem, locals en aquesta cultura mundial.
Bé, jo crec que és un moviment reflexa molt interessant. Per una banda, tot es globalitza, però per l'altra banda, doncs, cada vegada són més fortes les arrels. És com si tinguéssim por, i fent bé, a no perdre les nostres arrels, no? Deia Salvador Espriu que qui perd les arrels perd la identitat. Nosaltres jo crec que estem veient, doncs, un creixement. Al mateix temps que hi ha mitjans de comunicació cada cop més globals, doncs agafa una força molt important, doncs, les emissores locals de ràdio, televisió, els diaris, fins i tot les desconnexions de les grans xarxes nacionals i europees. Jo diria que des del punt de vista polític també es podrien fer deduccions d'aquesta natura. En general, avancem cap a la globalització i això canvia, sens dubte, la geografia econòmica mundial, però també hi ha un sorgiment molt positiu de reforçament de lo local.
Pel que fa a aquesta interconnexió entre l'administració, les facultats, les escoles, les empreses, la ciutadania, creu que és solvent? Creu que es fa un bon treball en aquest sentit?
Jo crec que es fa un treball insuficient. Jo tinc la impressió que de vegades estem més en la litúrgia d'internet, en la litúrgia de les noves tecnologies, es parla de les noves tecnologies en els discursos polítics, s'exhibeix, es parla de les noves tecnologies, però encara hi ha àrees en les que s'hauria de treballar molt més. Jo he tingut accés a un estudi que s'ha fet a la indústria d'Andalusia, a les empreses andaluses en general, també les de serveis, que han fet dos eminents catedràtics, sobre la utilització real de les noves tecnologies a les empreses, i realment, doncs, encara hi ha molt més per fer. I en quant a la interconnexió en concret, doncs de vegades tenim situacions una mica lamentables. Jo crec que en aquest moment ja està arreglat de manera definitiva, però fa 4 anys jo vaig fer un programa a Canal 33 en el qual es demostrava i es denunciava que l'ordinador central de l'Ajuntament de Barcelona no es parlava, en llenguatge informàtic, no es parlava amb l'ordinador central de la Generalitat. Dos institucions que estan a la mateixa ciutat, al mateix carrer, perquè estan a un cantó cadascú de cada institució de la plaça de Sant Jaume. I els seus respectius ordinadors no es parlaven. Això què volia dir? Que segons va declarar en el mateix programa el senyor Ernest Maragall, que en aquell moment era tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, per fer un tràmit i per obrir un bar, sense anar més lluny, a la ciutat de Barcelona calien 39 passes. 39 passes diferents, 39 papers, 39 requisits, que uns es feien a l'Ajuntament, uns altres es feien a la Generalitat i uns altres, lògicament, sobretot els tributaris, es feien a l'administració central. El resultat és que si aquesta interconnexió fos realment certa, si haguéssim avançat molt més, probablement amb una sola finestreta de les tres administracions, aquell senyor que té que obrir un bar o que té que crear una empresa, doncs estaria... tindria la vida molt més fàcil. Valgui com a exemple una mica, diguem-ne, absurd i a la vegada dramàtic el dibuix aquests ordinadors que no es parlen entre ells.
Ja. Escolti'm, les maniobres i les estratègies han de veure amb la comunicació, però també en la indústria i en l'economia. Vivim en una tirania de la comunicació de les empreses gegants que s'han convertit en els nous amos del món. Parlo d'AT&T, Microsoft, Warner, etc.
Jo diria que hi ha un intent de tirania, un intent de control per part de les grans empreses. És la tendència lògica que té el monopoli. És la perversitat que té aquest tipus de sistema. El que passa que també és veritat que, per una banda, hi ha algunes lleis doncs, que ajuden a defensar-se, i en aquest sentit doncs, l'exigència, per exemple, de la Unió Europea a Espanya de que hi hagin altres telefòniques perquè no hi hagi una única telefònica, doncs és important i ens protegeix. Bé, és veritat que encara queda una situació de posició dominant per part de la gran telefònica de sempre i que és molt difícil trencar a la pràctica el monopoli. Però d'una banda hem fet alguns avenços en el sentit doncs, que hi hagi lleis que convidin o que estiguin de vegades obligant a que hi hagi un segon, un tercer, un quart operador. I d'altra banda també és veritat que hi ha un moviment popular, diguem-ne, de simpatia en el sentit de rebel·lió legítima contra aquest intent d'imposar la tirania de les grans empreses, tant se val que sigui doncs a les telecomunicacions, com en el control de la informació o com d'altres sectors. De tota manera, aquesta revolta, entre cometes, popular, aquesta reacció popular de defensa està massa poc articulada i realment, si les organitzacions que en el llarg de la vida hem anat creant doncs, per defensar els drets, siguin els sindicats o les diferents associacions, etc., si tinguessin una mica més de cura, una mica més d'atenció amb aquests fenòmens i no fossin tan endogàmics, tan tancats en si mateixos, doncs probablement n'avançaríem més i tindríem una millor defensa contra aquest intent de sobirania, contra aquest intent de tirania que estàveu plantejant.
Ara per ara hi ha més línies telefòniques a Manhattan, per exemple, que a tot el continent d'Àfrica.
Sí, jo crec que això és greu menys per l'Àfrica, que ja ho és molt. És a dir, el fet que la gent cada vegada es vulgui comunicar més i tinguem la vida molt més fàcil des d'aquest punt de vista, doncs a mi em sembla positiu. L'explosió del mòbil, probablement, després de l'explosió de l'arribada de la televisió, és l'element tecnològic més espectacular i de més ràpida difusió que nosaltres hem viscut a la segona part del segle XX. El que passa que, igual que en el desenvolupament econòmic, igual que en el progrés industrial i en d'altres àrees, doncs hi ha sectors que queden com a zones absolutament fosques. I això és molt greu perquè cada cop és més difícil de recuperar. Si em permet citar a un eminent sociòleg que va ser fins fa poc president del Brasil, el Fernando Enrique Cardoso, el professor Cardoso deia en el Fòrum de Barcelona una cosa molt clara i molt sensata. Països, continents, en el cas d'Àfrica, que s'ha citat, Fa uns anys eren explotats per les grans potències perquè tenien matèries primes. Matèries primes que interessaven les grans potències. Ara, amb el canvi del món, ja no interessen moltes d'aquestes matèries primes i la situació és encara pitjor. Abans era una situació d'explotació. Ara és una situació d'irrelevància. És igual, tant se'ls fa, tant se'ns fa a tots del que passi més enllà de la solidaritat, del que passi a Àfrica. Per tant, aquesta posició d'irrelevància és realment greu i, per tant, dissortadament, és molt probable que sigui molt més difícil encara de recuperar.
Com veu aquest nou fenomen que se'ns presenta a la televisió digital, a la ràdio digital? Com ho veu vostè?
Bé, és un nou estadi des del punt de vista tecnològic. Abans teníem la recepció de televisions i ràdios per una via analògica i ara la rebrem per un altre sistema que es diu digital. Això en principi significa d'entrada un canvi tècnic. Què vol dir? Que rebrem ràdios i televisions amb millor qualitat d'imatge i de so i que en podrem rebre més, perquè la digitalització, per exemple, fa que un satèl·lit que en aquest moment està transmetent doncs 100 canals pugui passar a transmetre el mateix satèl·lit, pugui passar a distribuir-ne 800 o 1.000, depèn del grau de compressió, de l'índex de compressió que tinguin. Per tant, més i millor, per entendre'ns. Ara bé, no és només una conseqüència tècnica, això té una conseqüència també econòmica, en el sentit de que això significa que a l'haver molts més canals es produeix una fragmentació de les audiències, per tant, es remodela el mapa de la publicitat, el mapa dels continguts, naturalment, es poden ser molt més especialitzats, i hi ha tota una sèrie de fenòmens que venen com a conseqüència, diguem, de tot això. De tota manera, l'única cosa que no m'espanta és que pel fet que hi hagi més canals es veurà més la televisió. L'única conseqüència que hi haurà és que es fragmentaran més les audiències. I recentment, quan se'ls va preguntar a un grup de joves a Europa, i també a Espanya, per cert, va fer l'enquesta més fa uns dies només, que si haguessin de quedar-se sense tele o sense ordinador, la gent deia, bueno, doncs mira, perdrem la tele, no? I l'única cosa que no volíem perdre era l'ordinador i el mòbil, que ens dona una pista de per on camina el món.
Ja. Senyor Manuel Campo Vidal, li donem les gràcies per atendre'ns.
Encantat de parlar amb vosaltres, bon dia.
Molt bon dia, adeu-siau.
Tornem a passar pàgina, ens ocupem d'altres coses, de més coses aquí a les maquinàries a Ràdio Falset. Per cert, si es voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer mitjançant el telèfon de Ràdio Falset, també podeu venir aquí als estudis de l'emissora, o per correu electrònic lesmaquinàries@radiofalset.net.
Acollim ara la col·laboració de l'amic Josep Cartanyà. El Josep ha fet un document radiofònic dedicat a un homenatge que diversos músics han fet al gran Ovidi Montllor.
Va com va.
L'emotiu concert al Palau de la Música en homenatge a l'Ovidi Montllor, organitzat per el col·lectiu La Torna i per la discogràfica Propaganda pel Fet, ja està disponible en format CD i en DVD, ja es troba al mercat. El concert que estem escoltant de fons, i per tant doncs el disc, compta amb les actuacions d'un combo molt especial muntat per membres d'Obrim Pas, amb una col·laboració excepcional també de Miquel Gil i Lídia Pujol, passant per la vinentesa de Joan Garriga, ex d'Osmiguer, recordeu, i també la de la Trobà Kung Fu, i Safanòria, en grup format per Marc Serrats de Xerrameco Tiquismiquis, Àgata Casas de Dijous Paella i Miquel Sospedra de Chop Suey, Masoni i Le Petit Ramon, entre altres. El poetrista també participa amb Titot dels Brams, La Fera Ferotge, que es va tornar a juntar per l'ocasió. A més, també podem escoltar amb aquest Ovidi se'n va al Palau gent del Tall, o també músics com Feliu Ventura, Toti Soler i Lluce Vives, el Toti, la guitarra del Toti i la veu de la Lluce Vives l'estem escoltant de fons, Toni Xuclà i Jordi Vidal, un altre duet, el del Tourne d'ICC i el grup Vercel, tots interpretant les cançons més emblemàtiques de l'artista del Coi, d'Ovidi Montllor. I a tu prendre la vida. No tota aquella nit va ser música. També van participar Vicent Partal, Oleguer Preses, Isabel Clara Simó, Alfred Luchetti, Pep Riera, Gabriel Alcerra, personatges del món intel·lectual, del món cultural, del món econòmic també, del nostre país, que van volem participar doncs, a l'homenatge a l'Ovidi, a aquell Ovidi se'n va al Palau, amb les seves, amb els seus textos, amb les seves paraules.
I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobro un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré.
Toti Soler, el qui el va acompanyar molts anys a la guitarra al costat de l'Ovidi Montlló, en aquesta ocasió acompanyat per la Llúcia Vives. Era aquella nit al Palau de la Música de Barcelona. Ovidi se'n va a Palau, ja és una realitat. Aquesta setmana es va presentar a Barcelona al Col·legi de Periodistes. Allí va estar el nostre company Manel Gausachs. Primer de tot, escoltarem un representant de la discogràfica Propaganda pel Fet, que parla dels objectius d'aquest segell pel que fa doncs, a aquest disc d'homenatge a l'Ovidi i doncs, parla de com van contactar una miqueta amb tots els músics.
Que vam enregistrar de Ovidi se'n va a Palau, que va ser el concert de 10 anys, bueno, celebració de 10 anys de la torna, 10 anys de Propaganda pel Fet, on van participar diversos artistes, ja vam estar equips que era el directe. Llavors, volien que quedés un testimoni, un document sobre el que va ser la nit i bé, aquí el tenim.
El meu poble és ala.
El Coi, efectivament, d'allí són els Vercel que van participar en aquest homenatge. Sentirem Alfons Olmo, membre de Vercel, aquí el nostre company Manel Gausachs també va recorrir doncs, les seves impressions al voltant d'aquesta experiència. Alfons Olmo de Vercel va afirmar que l'obra de l'Ovidi Montlló s'ha transmutat i ha passat doncs, de generació en generació. També destaca la manera molt moderna que tenia de treballar de l'Ovidi i que per això molts músics joves se senten identificats i per tant doncs, no els hi és res estrany adaptar les seves músiques i la seva manera de veure la música a l'actualitat.
De les fàbriques ahir va néixer entre boira del fum negre sense
ar. I bueno, senzillament, com a participants estem pues, bueno, molt contents, no? Jo personalment pues, vaig gaudir d'una nit, no sé, pues, en la que van poder mostrar a molta gent no? un treball que veníem fent sobre l'Ovidi i que, bueno, que d'alguna manera, com diu el company, pues, jo penso que s'ha transmutat no? l'obra de l'Ovidi en diferents generacions i en diferents punts dels països catalans s'ha reproduït o s'ha readaptat als temps d'ara, no? Però no és sinó perquè realment l'obra de l'Ovidi, la manera que tenia de treballar és molt actual, era molt pues, bueno, moderna o molt, no sé, tenia una visió del que anava a passar o del que estava passant molt acurada, no? I bueno, sobretot era la seva, penso que generositat, no el van conèixer, però bueno, pensem que és una persona que va ser una persona molt generosa perquè tindre aquest caràcter, aquestes conviccions i no cedir mai i d'alguna manera transcendir sempre a les coses, no? No sé, als impediments econòmics, com diu el company també, el bandejament total i, no sé, com a un caràcter molt, molt generós, no? I això pues, s'encomana, no? D'alguna manera és una forma de ser que, bueno, com un referent ja a nivell personal, no? I després...
Pegant-se cols al cor. Ai, que coses que fa la pora. I pora, i pora, que el meu poble és el cor. I allí hi haurà un cap.
lloc de cita dels senyors. I un centre comercial.
Sens dubte, les lletres de l'Ovidi i les lletres de Vercel, o les cançons de l'Ovidi i les cançons de Vercel actuals, tenen molts paral·lelismes en la seva concepció, la seva manera d'entendre la vida. El grup Vercel, doncs, sentíem ara la veu d'Alfons Olmo, al capdavant d'aquesta formació, doncs, que va participar en aquell homenatge a l'Ovidi, també se la pot escoltar amb aquest enregistrament. Sentirem més protagonistes, un altre que va participar amb un doble paper. D'una banda, ell, el Feliu Ventura, que va adaptar la cançó Tot explota pel cap o per la pota, de l'Ovidi, evidentment, però també doncs, va fer de director artístic d'aquesta aventura musical. I ell, com a director artístic, el Feliu Ventura, fa referència als músics que hi han participat.
Des de fa més temps era la Fera Feroce, no? Que, de fet, el nom del seu grup és el títol d'una cançó de l'Ovidi. Però la resta sí que hi havia gent que havia anat cantant versions de l'Ovidi, a partir de l'any 95, però algunes són versions noves que es van preparar per a l'ocasió, no? I d'aquesta manera es van anar assignant al grup depenent de la filosofia que coneixíem que tenia cada grup, no? I quina cançó li anava millor.
Aquesta és la característica guitarra, el toc de guitarra de Feliu Ventura. Amb aquest Tot explota pel cap o per la pota. Feliu Ventura doncs, també va afirmar que, pel que fa a l'oblit de la figura de l'Ovidi Montllor, que després de 10 anys, això sí, de no parlar d'ell, se l'homenatgi molt sovint en aquests últims 10 anys per la seva pròpia obra. Feliu Ventura defensa doncs, que aquesta obra és tan important i tan significativa que no ha estat gens difícil de rebre homenatges de forma molt espontània. I és que Feliu Ventura defensa l'Ovidi, perquè defensar l'Ovidi, diu, és com defensar-nos a nosaltres. Quan parla de nosaltres, parla dels músics actuals, d'aquells músics creatius, d'aquells músics que tenen coses a dir i que, per tant, doncs, no han de veure frustrades les seves esperances culturals.
Quan la suor del que fem no l'eixuga el que rebem, muy andor el qui ens la pren. És qüestió de saber clar quins quan hem de treballar per el sou que ens van guanyar, per el sou que ens van guanyar. Llavors ja podrem jutjar el que vol dir explotar.
Hi ha una cosa que l'Ovidi mentre estava amb nosaltres, no només la va manejar la gent que està en contra de la cultura catalana i la música catalana, sinó també nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos ens vam oblidar d'Ovidi, ens vam oblidar de saber que tenim una figura davant que ens representava a nivell europeu. Però la potència d'Ovidi ha portat que després d'això, després de 10 anys de ningú parlar d'ell, es comença un any a fer-se homenatges a Ovidi a tot arreu. I això és per la seva pròpia obra, no? I per la seva pròpia personalitat. I això el que ha fet és que molta gent haig après a l'Ovidi com un projecte comú. Perquè, en definitiva, de defensar Ovidi, de defensar la memòria d'Ovidi, per una banda, a nivell dels músics, és defensar-nos a nosaltres mateixos. A ningú ens agradaria que ens passés com el que li va passar a l'Ovidi. I no volem que li passi a ningú més. I després, a nivell extramusical, és això, no? És una figura que ens representa a nivell cultural a un primer nivell, i que no l'hem utilitzat com utilitzem altres figures de la literatura, per exemple, en un país que sempre ho he dit, no? que valora el llibre com a cultura, però el disc porta certs dubtes per a considerar-lo com a cultura més que com a un producte comercial, no? I l'Ovidi ha tingut la capacitat després de la seva mort de unir-nos a tots per un projecte comú, no?
El col·lectiu La Torna va organitzar el concert d'aquella nit d'homenatge a l'Ovidi Montllor i va plegar doncs, tots aquests grups, també coincidint amb el desè aniversari del segell Propaganda pel Fet. a Segell on hi graven, per exemple, el mateix Feliu Ventura. Escoltarem, doncs, el representant del col·lectiu La Torna, David Fernández, que parla sobre el catàleg d'aquest treball, també parla sobre l'amnèsia que van tenir molts dirigents culturals de l'època, dirigents que molts d'ells encara doncs, gestionen les cireres del món cultural i musical del país, i també doncs, parla de la necessitat de recuperar la memòria històrica gràcies a l'Ovidi Montlló.
Jo crec que des d'una perspectiva molt personal, però celebro molt moderadament, no? Que això sigui una santa bufetada, no? Als gestors que encara estan vius i que encara governen, que han promogut l'oblit i el bandejament de l'Ovidi. I celebro molt com a salut democràtica del país, i com a múscul, insisteixo, de la memòria. No? O sigui que una generació que és la nostra, que hem patit un model educatiu que es basava en l'amnèsia, la història acabava el 36, el nostre circuit educatiu, no? Que sigui més i que sigui aquesta generació que un dia s'encomana, no? S'encomana d'Ovidi i decideix omplir el Palau, en aquest cas no el Palau, sinó tot el que va haver-hi l'any anterior, i sigui aquesta generació, jo crec que és una certa bufetada als que, no insisteixo, els que avui ens governen o ens desgovernen i que intenten governar doncs, des de la més profunda de les amnèsies, no? i de tota la nostra memòria col·lectiva.
Bé, doncs aquest ha estat un recull de les impressions que va obtenir el nostre company Manel Gausachs, col·laborador doncs, del programa Barcelona, arran doncs, de la presentació d'aquest disc de l'homenatge a l'Ovidi Montlló, un dels que s'han fet homenatges, però en aquest cas es diu Ovidi se'n va al Palau, un treball que ja es pot trobar doncs, al mercat. Acabem escoltant una de les cançons, abans hem escoltat alguns fragments musicals, ara escoltarem una cançó sencera de les que hi ha en aquest CD. Miquel Gil, a la veu i també el talent musical, amb l'altra gran veu de la Lídia Pujol. Tots dos fan l'homenatge a Teresa d'Ovidi Montlló.
Com un record d'infantesa sempre recordaré a la Teresa ballant el ball.
Record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig. La Torna és boja.
Ho sentim, Josep Cardanyà, però no podrà ser tota la cançó perquè ens esperen avui altres continguts. En tot cas, molt interessant aquest document radiofònic que ens ha portat el Josep Cardanyà. Aquesta ha estat l'aportació de la Josep Cardanyà, de l'amic Josep Cardanyà, a les maquinàries. Li donem les gràcies, no serà la darrera col·laboració. Incidim, un document molt interessant sobre aquest merescut homenatge a l'Ovidi. Ara aquí a les maquinàries, a l'espai, el cinquè capítol de la radionovel·la Empúries 218. Farem com es feien abans a les emissions de les novel·les radiofòniques, ens apropem tots una mica més a l'aparell receptor.
La Niobe i l'Anna Seguin es retiraren discretament a complir els seus deures respectius amb el posat marcit dels qui no saben negar un favor tot i no tenir ganes de complir-lo. El pla que els havia proposat en Búdar era del tot descabellat, però cap dels dos havia gosat contradir-lo, i ara, allò que hom qualificaria d'acte de generositat, se'ls hi afigurava com una feblesa. Com més voltes hi donaven, més es penedien d'haver-s'hi compromès, però ja no hi havia marxa enrere. La paraula donada era una promesa inexcusable i l'amistat bé valia un sacrifici, encara que fos fet a contracor. O almenys això era el que els convenia creure's. El Búdar, per la seva banda, ja havia començat a moure's. La tasca que li havien encomanat a son pare li proporcionava una excusa perfecta per apropar-se al misteriós mercader marsellès i observar els seus moviments. Allò, pensava, era aprofitar les circumstàncies. Un encàrrec que poc abans havia considerat carrincló l'havia convertit de cop i volta en la clau que obria una porta a la salvació col·lectiva. Estava engrescat i la seva joventut l'encoratjava. Mentre anava de camí cap als graners, s'imaginava, des del carro estant, llargues fileres de gent ovacionant-lo com a ciutadà exemplar, defensor de les llibertats, agraint-li la seva determinació i valentia. I a la Zoe, sorgint d'entre la multitud, abraçant-lo i proclamant als quatre vents, davant de tothom, que l'estimava i que desitjava ser la seva muller. Una veu familiar es troncà de sobte aquell torrent de visions oníriques.
Mudar, Mudar, ep, que no em sents?
El noi es limità a sacsejar el cap, com per desempallegar-se així dels seus pensaments fantasiosos i tornar a tocar de peus a terra.
Gira, Talós, sóc aquí darrere!
Sense que en Buder se n'hagués adonat, en Nalbe havia pujat al carro i estava ajagut sobre la pila de sacs buits. Veient el gest de desconcert del seu amic, el bailet escalfia a riure.
Què fas, Buder? Que potser somiava amb la Zoe?
La interpel·lació maliciosa del Nalbe l'agafà desprevingut i, en sentir-se descobert, un fogot de vergonya colpí les galtes del jove, talment un cop de puny.
No, veuràs. Jo estava meditant, sí, meditant.
I sobre què meditaves?
Doncs sobre com salvar la nostra ciutat de la destrucció.
Així tens un pla?
Sí, Nalbe, tinc un pla, però no és convenient que te l'expliqui.
Per què no? Jo també hi vull participar.
Impossible, ets massa petit.
Això no és just. Encara que sigui petit, visc aquí. Si ens passa res de dolent, jo no m'escaparé. La meva edat aleshores no comptarà. Si us plau, tinc ganes d'ajudar. Et prometo que no et fallaré.
Ja t'he dit que no siguis pesat. Per cert, què hi fas tu dalt del meu carro?
Fa estona que hi sóc. Si hagués estat un home dolent, t'hauria pogut tallar el coll. Veus com en necessites, Buder? Deixa'm col·laborar. Jo també estic preocupat, si us plau.
Davant el corcó que li suposava la insistència del seu petit amic, la voluntat d'en Buder cedí.
D'acord, t'hi deixo participar, però no t'ho agafis com un joc. L'assumpte és seriós i molt arriscat.
Que emocionant! I què haig de fer?
De moment em donaràs un cop de mà omplint aquests sacs de blat i transportant-los al port. Després ja veurem.
La resposta refredà notòriament l'ímpetu del Nalbe. Traginar sacs de blat no era precisament l'aventura excitant que desitjava protagonitzar, però no tingué més remei que resignar-se. Les ànsies d'immiscuar-se en aquell afer el podien. Cap a mig matí, amb el sol batent a plom la seva pell amarada de suor, els dos nois estaven de tornada duent el vehicle ple a vessar de cereal. Entre esbufec i esbufec, els animals que el tiraven enfilaven feixugament el camí que manava a la ciutat. En disposar-se a creuar la porta del recinte emmurallat, un individu armat l'aturà per sorpresa.
Tu, què hi portes al carro?
Blat.
L'haurem de registrar. Au, baixa.
Ja us he dit el que hi trobareu. Deixeu-nos continuar.
T'he ordenat que baixis, collons!
Sóc el fill del Mèric, del llinyatge dels Bàspedes. Això el que feu és un ultratge. Teniu, llegiu-vos això i us convencereu de la veracitat de les meves paraules.
El noi li allargà la placa metàl·lica on hi anaven consignades les condicions del contracte que havia contret el seu pare. L'individu la prengué de mala gana i, després d'estudiar-la, s'estigué una llarga estona deliberant.
Molt bé! Podeu passar. Romandreu a la ciutat com a màxim fins a la posta de sol. Després, els portals de la muralla es clouran i si encara sou dintre, sereu arrestats. Queda entès?
Perfectament.
Reempresa la marxa, en Buder observar de reull el semblant esblaït d'en Larbe, a qui aquell primer contratemps havia deixat ert.
Com pots comprovar, les coses no van en broma.
A mi no m'espanta aquest poca pena.
Ah, no? Doncs a mi no m'ha semblat pas.
No m'espanten?
Oh, vinga, Nalbe, si estàs cagat de por.
No és veritat. No sóc cap covard, jo.
Mira, serà millor que te'n tornis cap a casa. Tenint-te al meu costat em faràs més nosa que servei.
No vull. Et demostraré el que sóc capaç, Buder. Per molt gran que siguis, em necessites.
Si us plau, Nalbe, t'ho dic pel teu bé. No t'has de vergonyir de res.
Prou! No tinc ganes d'escoltar-te. M'has insultat i estic molt disgustat. T'agradi o no, t'acompanyaré.
En Buder es mossegà la llengua per no enviar el seu amic a pastar fang. No era moment de més baralles. Sobre la població hi anava una atmosfera tensa, mal dissimulada per l'aparent normalitat amb qui descorria la vida quotidiana. Patrulles de la milícia ciutadana recorrien els angostos carrerons a la recerca d'un enemic invisible. La preocupació davant un esdevenir impredictible es reflexava als rostres bruns dels seus habitants, per les botigues i tallers i circulava tota mena de rumors. Els murmuris de la gent feien verídiques les especulacions més extravagants, extenent l'angoixa que mica a mica aclaparava tothom. El rebuf de la marinada que rissava les aigües tranquil·les del port aportava una frescor agraïda que escampà tot d'una aquell ambient enrarit. Gronxant-se al seu compàs, amarrat en un dels molls, aguardava un enorme vaixell mercant de dos pals, que enarbolava a popa l'estendard de la República Marsellesa.
És aquell. Escolta'm bé, Nalbe. Si em vols ajudar, a partir d'ara obeeix-me i no discuteixis, d'acord?
D'acord, Buda. Faré tot el que em diguis.
Així m'agrada.
Quan foren a tocar de la nau, es trobaren amb els membres de la tripulació que els esperaven. Un d'ells, vestit amb riques teles amb les quals guarnia la seva voluminosa figura, deambulava nerviosament amunt i avall. En veure els dos joves que s'apropaven, sortir ràpidament a rebre'ls.
Veniu de part del Mèric?
Sóc el seu fill. Vostè deu ser...
Atanasi, mercader de Marsella. Per tots els déus. Ja fa estona que havíeu d'haver arribat. Tinc altres negocis per atendre jo.
Sentiu la tardança, senyor. Hem estat retinguts contra la nostra voluntat.
Està bé, està bé. Descarregueu la mercaderia. Aquests us donaran un cop de mà. Jo he de marxar.
Però, senyor, no voleu comprovar el carregament?
Em refio de la vostra paraula. No em puc quedar més temps.
El marsellà s'acomiadà barroerament dels dos amics i muntà en una llitera transportada per dos esclaus gals. Una llum suspicaç brillà als ulls d'en Buder.
L'he de seguir, Nalbe. Queda't aquí i embarca els sacs.
Però...
M'has promès que no discutiries. Fes el que et mano.
D'acord. Ves en compte.
En Buder saltà d'una revolada del carro i prengué la direcció que havia agafat el mercader. Malgrat que li portava cert avantatge, no trigà en distingir la llitera balancejant-se entremig de la munió de curiosos que se li acostaven. El jove li anà darrere apretant el pas. La marea de caps que omplia la densa trama urbana d'Empúries dificultava la persecució. Les figures dels portejadors apareixien i desapareixien intermitentment de l'esguard d'en Buder, mesclant-se entre l'espectre multicolor dels vestits i tendals. En una d'aquelles vegades, les nines amatents del noi es desorientaren i perderen de vista el vehicle. Sense saber cap on tirar, en Buder començà a donar toms frenèticament pel centre de la ciutat, però la recerca fou infructuosa. El marsellès s'havia fet fonadís. Es disposava ja a abandonar la busca quan, de sobte, li semblà reconèixer un dels esclaus de la llitera. L'home estava palplantat davant el portal d'una de les cases benestants situades a tocar de l'àgora, en una zona amb poca afluència de gent. En Buder restà contemplant-lo una bona estona ocult darrere d'una cantonada fins que es convencé.
És ell, segur.
Fou la darrera idea que li creuà la ment. Un fort cop al clatell, propinat amb un objecte contundent, li enterbolí la visió i el seu cos. Sense sentit, es desplomà pesat damunt les dures llambordes de la calçada.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
Avui el cinquè capítol d'Empúries de 218, la setmana que ve el sisè capítol. Cada setmana una entrega d'Empúries 218. El Santi Nogués amb nosaltres hem de parlar de Nova York. Segon recorregut en el nostre viatge a Nova York amb el Santi Nogués. Santi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
L'altra setmana, l'altre dia vam parlar de Nova York, vam dir que era una ciutat molt gran, cosa que no descobrim res a ningú, no?
Exacte.
Important centre cultural, important centre financer, vam passejar per Wall Street, vam veure l'Estàtua de la Llibertat, vam passejar també per Chinatown, vam estar també fent una visita a Gramercy Park, al Central Park també, no?
Exacte.
Avui, segona part.
Sí. Vam acabar l'altre dia, crec que a l'Empire State Building, aquest edifici que ara és el més alt de Nova York, ja ho vam comentar. I ens anem potser ja directament al districte del teatre. Primer passem per Rockefeller Center, ja només aquest nom ja ens dona idea.
Sona calé, això, eh?
Sona calé, a molta pasta. Hi ha un carrer que es diu el Diamond Row, que és el, diguem, el cort on podem comprar les pedres precioses. Després hi ha un altre lloc molt interessant, molt bonic, que és el Lyceum Theatre, que aquest edifici que el van construir l'any 1903, és un teatre, no? Que el va construir el productor Daniel Frohman, i es va resguardar un petit apartament allí que, obrint una finestreta, ell podia veure el teatre, o sigui que amb tota mena de luxes i detalls.
Ostres.
També en aquesta zona tenim el Rockefeller Center, és un buc insígnia, és un gratacels dels Bisals també, és un buc insígnia de la General Electric. Allí es poden observar unes pintures fetes per l'espanyol o pel català Josep Maria Sert, que decoren uns frescos. Si seguim, ens anem al Lower Midtown, que aquí l'estrella d'aquest barri és el Chrysler Building, és el gratacels de la Chrysler, que és una delícia de l'Art Deco, està feta l'any 1930 i està adornada a l'interior amb motius automobilístics, també d'aviació, o sigui que ens permeten a l'entrada al vestíbul i on podrem admirar tot això, no?
Aquí, que a les oficines de Chrysler, potser, o què?
Sí, inicialment doncs, es van construir per aquesta empresa. Jo crec que encara hi ha les mateixes oficines, no? Diguem que en aquest barri també podem veure la gran central terminal, que és una central d'autobusos i de ferrocarril, les més interessants i importants allà. També s'ha de visitar, encara que no vulguem agafar cap d'aquests vehicles, perquè doncs, mereix realment una visita. Després, si seguim en aquests barris, arribem al Lower Midtown, que aquí trobem un dels edificis molt més coneguts que, per tothom, que és l'edifici de la ONU, de les Nacions Unides. Si se'ns permet la visita, perquè els horaris ens van bé, doncs val la pena visitar els seus jardins, val la pena visitar l'Assemblea General, si aquell dia...
Es pot entrar?
Sí, si no hi ha sessions, cosa que és una mica difícil, sí. Doncs es pot entrar a visitar. Hi ha també en els seus jardins l'estàtua de la Pau, que és una pistola on el canó està nusat, o sigui, hi ha un nus al canó. Va ser donada per l'antiga Iugoslàvia. Després també hi ha una altra figura, que és la figura d'un home amb un martell que està fraguant una espasa, que diu: convertim les espases a varades. No? Això va ser donada per l'escultor soviètic Eugeni Buchetics, i simbolitza precisament el propòsit de l'ONU, no?, de buscar la pau.
Una cosa molt bonica, eh?
Una cosa, sí, molt bonica, molt bonica. I és el desig que dissortadament no s'aconsegueix, no? Si seguim un altre barri proper, que és el Upper Midtown, allí trobarem una de les esglésies més, diguem-ne, interessants o més boniques de Nova York, que és la catedral de Sant Patrici, que és la major catedral catòlica dels Estats Units i és un edifici neogòtic. Visitar-la doncs, ens permetrà doncs, observar doncs, per exemple el gran orgue i el rosetó. Hi ha les portes de bronze, el baldaquí i la Lady Chapel, que és una capella dedicada a la Mare de Déu. També a l'Upper Midtown, que té moltes coses interessants, aquí ens hi podem dedicar molt de temps, hi ha el Museu d'Art Modern, que a part de les moltíssimes coses interessants que hi ha, podem veure les pintures de la Nit Estrellada de Van Gogh, les Senyoretes de Vigneault del Picasso, hi ha també unes galeries on hi ha vehicles, mostres de disseny, etcètera.
Aquí també podem trobar el Museu de la Televisió i de la Ràdio,
sí.
Amb exposicions, projeccions temàtiques i una col·lecció de gravacions d'emissions històriques, no?
Sí.
Passaríem hores i hores aquí.
Hores i hores, això ja depèn de la quantitat de temps que disposin els viatjants, no?, els viatgers. Jo recomanaria que a Nova York li dediquéssim com a mínim 7 dies i segur que ens en faltarà alguna encara, no? Depèn també del temps que vulguem dedicar als museus, perquè a part d'aquest ja en parlarem d'altres que també mereixen el seu interès. Llavors, també en aquest barri tenim el Waldorf Astoria, té un edifici superb, elegant, que és un hotel que ha tret els més famosos hostes, com els ducs de Windsor. I bé, també hi ha el Museu American Craft, que hi ha artesania, ceràmica, immobiliari, i bueno, moltíssimes altres atraccions, però aquí doncs
ciutat
hem exposat...
Ciutat plena de museus, no?
Sí, 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 moltíssims, moltíssims.
Ciutat plena de museus, de galeries...
Sí, 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 i ara que comentes això, Nova York ens l'hem de recórrer a peu, perquè esclar, si...
A peu?
Sí, sí. No, lògicament el que hem d'elegir un barri, però el barri ens l'hem de fer a peu, no? Agafarem el metro per arribar-hi amb aquests barris, no? Però si no ho fem a peu no podrem admirar la bellesa i la grandiositat que ens ensenya Nova York, no? I per això que quan portem la meitat del viatge jo recomanaria doncs que féssim una activitat que és molt plaent, donat que precisament per fet de caminar tant també estarem una miqueta cansants, que és agafar un autobús i assentar-nos allí i fer tot un recorregut d'autobús per anar principalment les vies més importants de Nova York, no? I veurem que ens estan passant una pel·lícula de tot el que és la ciutat. Lògicament trobarem amb tots els quioscs que trobarem informació de les línies d'autobusos, que d'informació no ens en faltarà gens, perquè hi ha moltíssimes revistetes on ens informen, a part d'això, doncs, del cinema, del teatre, de totes les activitats que es produeixen a Nova York, no? Seguim. Després ens anem a l'altre barri, que és el Upper East Side, on trobem el Museu Miele, trobarem també el magnífic museu del Guggenheim. Aquí hi ha el més gran edifici del Guggenheim.
L'altre dia vam parlar ja d'un, no?
Sí, 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 sí. N'hi ha de petits i hi ha aquest que és el més important, que és on podrem trobar doncs, les exposicions més sonades que es fan allà, sobretot en marc contemporani, no? I també hi ha una petita caseta, on van viure els germans Marx, que tenia tres habitacionetes molt petites i que està al número 179 de East 93 Street. Bueno, potser és allò, val la pena donar-li un cop d'ull per recrutant aquests grans artistes doncs que van ser tan famosos a les pantalles doncs, arreu del món, no?
Aquesta caseta s'ha hagut de convertir en un tipus de museu, no?
Sí, és un petit museu, sí. Diguem-ne que com a museu potser no és tan interessant, però sí que té interès precisament pels personatges aquests, no? I per les coses que hi han deixat i instruments, etc. No? També aquí tenim l'Acadèmia Nacional del Disseny, tenim l'edifici on es reuneix el sínode dels bisbes de l'Església Ortodoxa russa, però fora de Rússia. I bueno, també ens trobem aquí un dels altres museus més importants, que és el Museu Metropolitan d'Art.
Potser el més important?
Sí, sí, jo diria que el més important, però esclar, és que cada museu que veus dius aquest és el més important per això, aquest és el més important per allò. I, bueno, aquí jo també recomanaria que ens hi dediquéssim o un dematí, o una tarda, o un dia sencer. Lògicament, depèn de l'interès de cada visitant, no? Allí dona una guia molt completa del que és el museu i hi ha un lloc, a mi que m'agrada molt el tema egipci, quan van fer la presa de Suan, doncs el govern egipci, si ho recordem, va fer donació als països que van participar-hi de relíquies. En aquest cas, Estats Units crec que la seva aportació va ser prou interessant i li va donar un temple sencer, el temple d'Endor, que així com si ens ho duguessin aquí buscaríem un lloc on de poder-lo col·locar allí, ni més ni menys el que van fer va ser van edificar un pavelló exclusivament per aquest temple. Estic segur que llueix més que no pas lluiria allà a l'Egipte.
Molt bé.
Bueno, allí trobem les columnes de Tiffany, és l'únic que queda de la gran mansió d'aquests dels Tiffany. Després hi ha el bust de Diderot, el retrat de la princesa de Broglie, etcètera, etcètera. Això ja, ja ho deixem perquè el visitant doncs, vagi descobrint les meravelles. També hi ha un capítol especial de màscares africanes bueno, de tot el món, no? Aquest museu té diverses plantes, hi ha, com hem dit abans, hi ha tot tipus d'expressions d'art, hi ha la pintura, hi trobem, per exemple, els xipressos de Van Gogh, un autorretrat del Rembrandt, la mort de Sòcrates, de Jacques-Louis David, i etc etc. I aquí arribem geogràficament al Central Park, que en vam parlar l'altre dia.
Sí, en vam parlar una mica, no?, l'altre dia.
Que és el pulmó doncs, de Nova York, però... A part d'això, també podem trobar alguns punts, diguem-ne, que tenen un sentit especial, com és l'Strawberry Fields, que és una, diguem, com una espècie de ceràmica a terra creat en memòria de John Lennon, que vivia molt a prop d'aquí. Sí. I és precisament un dels llocs visitats del parc. També val a dir que des del Central Park estem veient com una pel·lícula tots els edificis que queden al darrere, que alguns són preciosos, depèn de la zona on situem, i que, bueno, com vam dir l'altre dia, és el pulmó que permet disfrutar i relaxar-se els novaiorquesos i els visitants que de tant en tant ens hi anem acostant.
És gran, no?
És bastant gran. No sé quantes hectàrees té, però moltíssima.
93 quilòmetres.
93 quilòmetres, imagina't. Això és com si anéssim caminant d'aquí quasi bé a Barcelona. Si seguim, trobarem el Lincoln Center, que és un lloc ja una miqueta més apartat, que és el Upper West Side. Allí és una zona que alberga teatres, alberga doncs, fundacions, col·legis. Hi ha la Metropolitan Opera House, que és l'estrella del Lincoln Center, i des del bar hi ha unes magnífiques vistes de la plaça. Si seguim, anem potser una
mica... Espera, rectifiquem, i són 93 quilòmetres de camí.
De camí.
De camins.
De camins, sí. Bueno, tampoc anàvem tan malament, que si els resseguíssim tots, sí, doncs seria com si anéssim caminant fins a Barcelona, quasi bé, no? Llavors, aquí també es troba l'American Museum of Natural History, que també és molt, molt interessant, perquè aquí hi ha una col·lecció de dinosauris o de brontosauris, una de les més importants del món, diria jo que potser és la més important. També doncs, hi ha una zona que els agradin els animals, que hi ha totes unes grans col·leccions d'animals dissecats, entre ells elefants, imagineu-vos amb això l'enorme espai que necessiten i que es disposa en aquest museu, no? I també hi ha una balena, la balena blava, una canoa haida, una canoa que van construir els indis, que era una fusta, sobre fusta de cedre, i que es troba molt a prop de l'entrada, no? I també hi ha aquí un dels diamants, una gema, que es diu l'estrella de la Índia, de 563 quilats. És el safir més gran del món, i la van trobar a Sri Lanka. Després d'aquí ens aniríem cap a la Universitat de Colúmbia. Bueno, aquí jo crec que es pot visitar la biblioteca, es pot visitar la St. Paul Chapel. Bueno, en si mateix aquesta universitat ja visualment doncs és una delícia doncs, poder-la observar, no? I llavors aquí també molt a prop trobem una altra catedral, la de Saint John the Divine, que és una catedral neogòtica que encara no està acabada, però quan ho estigui serà la més gran del món. Li falta encara més o menys un terç per acabar-la de construir i té una capacitat per 10.000 fidels, o sigui que...
La més gran del món.
La més gran del món. És molt fàcil de dir, però 10.000 són moltes persones. I bé, potser ens quedaria, ja per arrodonir el tema, els que tinguin algun sentiment que li sobri, és anar a llogar un helicòpter i llavors fer una visita aèria de la ciutat. Bé, de la ciutat pròpiament diria que no, perquè han limitat molt el nombre d'helicòpters que va per damunt de Nova York.
Sí.
Suposo que pel soroll que emeten, o bé doncs, per la perillositat en el cas de que hi hagués algun accident, no? Però amb helicòpter també podem visitar molt bé l'Estat de la Llibertat, per dalt, lògicament, no? Mm-hmm. I tota, sí, aquella zona que, bueno, que està molt bé. El preu és una miqueta abusiu, però bueno...
Quan és?
Jo, uns 10 minuts valia com uns 100 dòlars. Uns 100 dòlars venen, sí, a ser uns 90 i tants euros. No? Mm-hmm. Són bastants diners. I una altra qüestió que moltes...
I 10 minuts passen molt ràpid, eh?
I 10 minuts són, mm-hmm, però rapidíssim, sí, rapidíssim, sí, no? Doncs un altre tema que a vegades m'ha fet gràcia de les pel·lícules és que doncs, a la nit, i sobretot en períodes d'hivern, que surt fum de terra. Jo, sí, pensava que això podien ser efectes especials, doncs, que es muntaven per realitzar la pel·lícula. No, no, però jo ho he vist en directe i és així realment. És, suposo que el canvi de temperatures que hi ha doncs, de baix del metre,
sí, eh?
I llavors surt aquest fum de terra per unes escletxes i a vegades està conduït per una columna, per una petita xamaneia, doncs que l'aixequi més amunt, però realment és així. També podem fer una altra cosa, és anar amb aquests vehicles tan llargs, les limusins, sí, que també són de lloguer, i bé, segons la categoria de la limusín, doncs hi ha unes neveres, es pot obrir una ampolla de xampany, es pot beure algun licor, i també és una altra forma de visitar Nova York, una miqueta més cara de l'autobús.
Barat no ho serà, no?
Barat no ho serà, o sigui, no serà, no? Tot i que vam comentar que a Nova York teníem el menjar, sí, força bé de preu, el que no és barat són els hotels, sí, i també els altres serveis tampoc no deixen, no són barats.
Molt bé.
I bé, jo crec que Nova York, amb aquestes grans pinzellades que hem fet avui, podem deixar-la ja una miqueta enllestida.
El Bronx, recomanes fer-ho amb helicòpter o passejant?
El Bronx, vaja,
sí,
el que no he comentat és, no el Bronx, l'altra zona de Nova York.
Harlem?
Harlem, sí, mm-hmm, perquè hi vam estar a Harlem.
Sí.
Vull dir, i contra el que es diu, jo vaig trobar molt pacífic, molt tranquil, sí, unes, sí, avingudes, sí, enormes, eh? I vam visitar una església baptista, la del Bon Samarità, on vam anar-hi diumenge perquè, sí, sabíem, sí, que feien la missa amb el cant del gospel,
sí,
eh? Mm-hmm. Vull dir, realment és molt atractiu entrar en aquelles esglésies on reben uns negres alts, prims, mm-hmm, impecablement vestits amb guants blancs, t'acompanyen pel el bany on has de seure, estàs allí tranquil i vas escoltant com es va introduint, començant aquestes misses, no? I que comencen aquelles dones enormes, aquelles dones,
sí,
negres,
sí, 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 sí,
amb un ritme extraordinari, que canten les cançons aquestes de gospel, realment te fan posar la pell de gallina. I no solament això, sinó que en sortint de la missa, veus que arriben aquells cotxassos també dels mateixos negres, on van pujant la gent i on celebren realment la festa,
sí,
i tots van molt, molt, però que molt ben vestits.
Hem estat avui en una ciutat, Nova York, ben bé un món, no?
Un món, sí, 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 món. És un món.
Molt bé. Santi, doncs, escolta'm, tanquem Nova York.
Tanquem Nova York.
D'aquí 15 dies, en un altre indret del món. Santi Nogués, moltes gràcies.
A vosaltres.
Escoltant el Santi Nogués, t'entra fàcilment ganes de viatjar. Tanquem aquesta secció de viatges. Tanquem aquesta secció de viatges. Tancarem també l'espai d'avui amb una gran cançó i un gran músic. Parlo de Ryuji Sakamoto. Sakamoto ha fet moltes bandes sonores de pel·lícules. Va fundar la Yellow Magic Orchestra ja fa alguns anys, amb altres músics japonesos. Ha composat la música per la cerimònia d'inauguració de les Olimpiades a Barcelona. Entre moltes coses que també ha fet en el món de la música. L'escoltarem ja per tancar l'edició d'avui de Les Maquinàries amb Diabaran, una gran cançó. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Les Maquinàries, a Ràdio Falset, la setmana que ve hi tornarem. Thank you.
Jabaram, 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 jabaram. Nena do copaí, tarunai, tarunai. Mobla bino, nena do copaí. Mobla kango, banana do copaí. Jabaram, 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 jabaram. Nena du kobayi, tarunai, tarunai. Mobla mino, nena du kobayi, taruna. Mobla mino. Jabaram, jabaram, jabaram. Nena du kobayi, tarunai, tarunai. Molem karita biyep, inan kobayi ko. Mom la mino, mom la kham. Moko nyani won, nena du kobayi. Jabaram, 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 jabaram. Nena du kobaye, tasunaye, tasunaye. Limutikarek boh.